de la família arriba un any més, quin missatge es vol transmetre, sobretot ara que a nivell d'Església Universal la família és, podem dir, que més present que mai, almenys en les últimes dècades, amb l'horitzó del sínode extraordinari i del sínode ordinari?
Sí, senyor. Certament això és una de les coses que ens fa pensar la importància de remarcar aspectes importants de la família. I avui he aclarit d'entrada una cosa molt important, que és que no fem altra cosa que proclamar la importància de la família i no anem contra de ningú. Al contrari, volem proclamar que la família és un do, que és una cosa positiva, que és molt important, que és el lloc de la persona, que és el lloc on es realitzen doncs, el futur i les il·lusions en comunitat de cadascú de nosaltres, de la família. La família, per tant, vol ser això, una esperança de futur, una esperança il·lusionada, una esperança que val la pena, una esperança que respon a la forma de ser de la persona i amb un aspecte positiu. I aquests dies, per tant, volem doncs, anar, més que fer grans actes, doncs, que hi hagi un ressò d'un missatge d'esperança i d'importància de la família en el dia d'avui, que a vegades doncs no és prou valorada. Doncs bé, l'Església té una riquesa, que és l'amor conjugal, que és l'amor familiar, que em sembla que val la pena proclamar. Aniria per aquí, bàsicament, per remarcar els diversos components de la vida familiar.
Potser necessitem una Església que doni missatges més positius a la societat i no, de vegades, missatges potser massa normativistes o fins i tot negatius.
Evidentment, i per això volíem fer que tot sigui des d'una perspectiva positiva, no? I positiva en dos aspectes, il·lusionar aquells que viuen joiosament la família i acompanyar i que se sentin entesos i acollir aquells que pel motiu que sigui, d'aquí doncs el missatge del manifest de la família, aquells que tenen problemes, que se sentin acompanyats i que sàpiguen que l'Església els acompanya, que estan bé, que sent els seus problemes, que voldria ajudar-los i doncs estar present d'una forma senzilla, humil i servicial al seu costat.
De l'1 al 9 de març, per tant, des d'ahir dissabte...
Sí, que més, perquè això es fa a tot Catalunya i per tant doncs és per que doncs, les diverses diòcesis, cadascú té les seves necessitats i plantejaments pastorals, doncs dintre d'aquests dies, diem que és una setmana per la família.
Setmana per la família, on hi haurà, en el cas de l'Arxidiòcesi de Barcelona, algunes activitats. En tot cas, suposo que es poden consultar o a la web de l'Arcabisbat o trucar a la delegació.
Sí, dintre de la delegació, jo diria que és bàsicament el que fem són missatges, no? Missatges que... tant que tenen una repercussió en la pregària, hem fet unes pregàries perquè els dies de cada dia els assistents el mateix diumenge pugui arribar doncs, la pregària per les famílies, i així doncs és una forma de fer-lo arribar. Hi ha aquest manifest per les famílies que es pot trobar a la web i es pot trobar també a les parròquies, i després cada dia de la setmana anirem parlant o fer un missatge a cadascun dels membres que formen la família, no? Que seria primer un missatge a tothom, aquest manifest, després doncs, un missatge als esposos, un missatge als fills, un missatge als avis, un missatge a la família en si mateixa, un missatge a les famílies que tenen problemes, que tinguin esperança, i un missatge a la família creient doncs, que posa la seva esperança en Jesucrist. No? I això apareixerà doncs, a la nostra web de la diòcesi de l'Arquebisbat de Barcelona, com aquest missatge que cada dia pensem en un dels membres concrets d'aquells que composen la família. I ho poden treure i llegir i, doncs, i publicar fins i tot. Això està obert a tothom i quanta més gent arribi, millor.
Recordem que la web de l'Arcabisbat de Barcelona amb la nova marca és esglésiadebarcelona.cat. Allà es pot trobar tota la informació sobre aquesta setmana de la família de l'1 al 9 de març, per tant, fins diumenge vinent.
Si volen, també poden haver fet directament la nostra web, no? Que és pastoralfamiliarbcn.cat. No?
Doncs molt bé, gràcies.
Aquesta
si no, i tant.
És la que porta directament a la nostra web. Es pot fer, com dius, molt bé, directament a través de la web de l'Arquebisbat de Barcelona.
I una última qüestió. El 30 de març, fora d'aquests propers dies, però sí com un ressò de la Setmana de la Família, el cardenal Lluís Martínez Sistac presidirà l'Eucaristia per a les Famílies a la Basílica de la Sagrada Família, a les 5 de la tarda, el 30 de març.
Exacte.
Ja ho avancem.
Ho avancem, ho fem cada any, i fem dues grans celebracions, el Dia de la Família pel mes de desembre per Nadal, i ara doncs per la vida. És la celebració a favor de la vida, que estimem la vida, la proclamem i la defensem per aquells que volen doncs, compartir amb nosaltres aquest goig i aquest valor tan important de la vida, que és el més important que tenim. a la Basílica de la Sagrada Família. Una setmana abans, a partir del dilluns, en els seminaris podran recollir les invitacions gratuïtes, invitacions gratuïtes d'aquells que vulguin participar-hi. Convidem a tothom que hi participin i que passin a recollir aquesta entrada.
Doncs la setmana del 24 dilluns al 28 divendres de març hi haurà possibilitat de recollir aquestes invitacions, com sempre es fa per a les celebracions de la Sagrada Família. Moltes gràcies per aquesta estona que ens ha dedicat mossèn Manel Claret, delegat diocesà de Pastoral Familiar de l'Arquebisbat de Barcelona. Bona setmana de la família aquests propers dies, que tots podem pregar per les famílies, per l'amor i la vida en les famílies, i fins una altra.
I doncs, desitjau a totes les famílies una bona i joiosa i amorosa vida en família. Que em sembla ja que estem a la setmana de la família, els fem arribar aquesta salutació cordial a totes les famílies de l'arquidiòcesi.
Molt bona nit, mossèn Claret. Adéu-siau.
Bona nit, bona nit.
Ràdio Estel. Continuem, com cada cap de setmana, en el nostre recorregut cap a la mitjanit, repassant temes de l'actualitat eclesial. En aquest cas, volem parlar, durant els propers minuts, de la quarta de les jornades que aquest curs 2013-2014 organitza la Unió de Religiosos de Catalunya. Tindrà lloc aquest proper dissabte, dia 8, a partir de 3:15 del matí, als Salesians del carrer Rocafort, a l'esquerra de l'Eixample de Barcelona. Allà, el germà marista Lluís Serra, secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, parlarà sobre l'antropologia dels vots religiosos avui. Un tema, sens dubte, de gran actualitat, tenint en compte, sobretot, que sovint aquest compromís de la vida consagrada no és ben entès per la societat. Ens acompanya Lluís Serra, col·laborador també d'aquesta casa, de Ràdio Estel i del Setmanari Catalunya Cristiana, també professor de la Facultat de Teologia de Catalunya i doctor en Psicologia. Germà Lluís Serra, bona nit.
Bona nit.
Bon cap de setmana, bona setmana, i segur que bona preparació la que vostè estarà tenint d'aquesta jornada. Sempre benvingut, tot i que ara és a una hora una mica diferent d'altres en què vostè participa en aquesta casa, quan ve el primer cafè o altres programes. Bé, com pensa vostè enfocar aquesta intervenció sobre l'antropologia? Què és l'antropologia?
Només complementaria el títol, perquè és antropologia i espiritualitats dels vots religiosos avui, és a dir, les dues dimensions.
Disculpi.
No, només que tot és...
I tant, i tant.
...complementa, no? És a dir, aquí hi hauria com una orientació basada en primer lloc en l'antropologia, vol dir els vots religiosos, a quina part de la persona afecten? Com afecten a la persona? Com la persona es pot viure? És a dir, antropologia voldria dir tractament de l'home, en aquest cas, doncs, des de la psicologia, però també des de l'antropologia teològica, és a dir, des de la fe, no? Per això s'afegeix aquí el tema espiritualitat. Hi ha una cosa que a mi em fa preguntar sobre aquests vots. Per què pobresa, castedat i obediència? Per què al llarg de la història han sorgit aquests tres vots i no fonamentalment altres? Aquests són majoritàriament els que pràcticament totes les congregacions fan. Només aquests tres vots? O per què, per exemple, no hi ha el vot de pregària o el vot de servei? Normalment són aquests tres. Per què aquests tres?
Pobresa, castedat i obediència.
Exacte. I aleshores dius, per què aquests tres i no uns altres? No?
I quina és la resposta?
La resposta jo la trobo en dos llocs, en l'Evangeli i en l'antropologia. Uh-huh. I aleshores hi ha una cosa que penso que caldria dir molt clarament. Els valors evangèlics de pobresa, castedat i obediència és per la humanitat. És una proposta a l'humanitat. Quan Jesús diu, benaurats els pobres, a qui es referia? A qui s'adreçava, millor dir? Quins eren els destinataris dels discursos? Els seus deixebles? Una minoria? Ara diríem l'Església? O era la humanitat? Això és un tema interessant. Per què? Perquè en pobresa, castellà i obediència, tots estem cridats a aquests valors evangèlics. El que succeeix que un els viu d'una manera, uns altres d'una altra, i la vida consagrada els vius com a vots. Però no vol dir, i aquest és un dels punts que ha estat feble potser en moltes dècades o més encara en l'Església, pensar que són valors exclusius de la vida consagrada, de la vida religiosa, quan això és de tot cristià.
La pobresa, la castedat entesa com una dosificació dels nostres impulsos, també...
Bé, s'hauria de veure en cada context, és clar. A dir, en cada gènere de vida, en cada estat de vida, què significa. Per exemple, en un matrimoni, què voldrà dir la castedat? Doncs passarà per l'amor i la fidelitat.
Exactament.
No, la castedat no vol dir abstinència sexual. En el, per exemple, en el vot de castedat, que implicaria el celibat, sí, però,
sí,
per exemple, en un matrimoni no implica per res això. És a dir, estem en un altre tipus de context, no? Aleshores sí que és interessant veure que la proposta de castedat significaria el triomf de l'amor en les relacions humanes, i aleshores significaria que, per exemple, en una parella, etc., que l'amor i el sexe s'integren amb aquest sentit antropològic i espiritual de la persona.
I des d'un compromís que també hi ha, perquè també hi ha com una mena de vot en el matrimoni, no? Que és el compromís de fidelitat mútua i,
sí, sí, per
i de
això
convivència.
Quan les persones es casen és el que prometen, d'alguna manera. Es prometen fidelitat amb la salut, amb la malaltia. És a dir, hi ha tota una sèrie de valors que és això, on, on està oberta a totes les realitats humanes. No? I quan aquestes realitats no s'observen, doncs veiem que després apareixen altres tipus de problemes. Perquè els valors evangèlics, i això ho diu el Concili Vaticà II, quan parla de santedat de l'Església, la vocació universal a la santedat, que s'adreça a tots, els cristians, a l'Església, etc., parla d'aquests valors evangèlics, ja tot, no el capítol dedicat a religiosos, sinó el capítol ja de tots, la vocació universal a la santedat. I una de les coses que arriba a dir que, en el fons, estan també al servei de fer com una nova humanitat, és a dir, una manera d'entendre les relacions humanes, la vida, la humanitat.
Avui amb Lluís Serra parlem d'aquesta jornada, per si algú dels qui ens escolteu vol anar-hi. És per religiosos i religioses, sobretot per a gent de vida consagrada, però també per a aquelles persones que estiguin interessades, o bé perquè es plantegen una vocació, o bé perquè tenen algun fill que se la planteja, o bé perquè simplement volen conèixer, no?, com és la vida consagrada.
Normalment els nostres destinataris són religioses i religiosos, però no hem tancat mai, per exemple, si una persona vol assistir, doncs pot assistir, no? Aleshores s'hauria de fer l'inscripció. Però sí que el tema interessant és que crear aquests espais de reflexió, penso que és molt important.
I de reflexió intercongregacional, sempre.
Exactament,
ho diuen,
sí,
vostès molt,
sí,
no?
Sí, sí, perquè és un servei a les diverses congregacions. Perquè hi ha una cosa, per exemple, molt interessant, és que els vots, no totes les congregacions fan el mateix vot. Tots fan, per exemple, el vot de pobresa, però cadascú ho fa de forma diferent. I per què? Perquè fa segons les constitucions del seu institut.
Clar,
vol dir que si tu vols valorar el bon d'aquella persona has d'anar a les constitucions del seu institut.
Per tant, germà Lluís Serra, espiritualitat, és a dir, en l'Evangeli, i antropologia, en la ciència humana que estudia l'home, és on es troba el fonament d'aquests vots religiosos de pobresa, castedat i obediència.
Sí, perquè les arrels fonamentalment van a la dimensió instintiva de la persona. I actualment, que en certa manera la influència de Nietzsche, etc., com hi ha una certa exaltació de l'instint, aleshores pot xocar més la mentalitat actual nostra, pot xocar bastant més, per exemple, amb aquestes propostes evangèliques. Però mirem una cosa, perquè sembla això molt teòric, però, per exemple, el tema de la pobresa. Quan la persona supedita el servei del diner, què està passant? Què està passant a la societat? Tot el desastre econòmic que tenim és de nou observar la pobresa. La pobresa què vol dir? No tenir diners? No tenir diners, no. La pobresa vol dir donar prioritat a la persona, ser honest amb l'utilització dels béns, no admetre la corrupció. Ah, o sigui, totes aquestes coses que semblen són profunda realitat. I com això no ho s'ha observat, ara veiem què ens està passant a la societat. I veiem el duques i, sobretot, com estan perjudicant a capes senceres de població, no?
Suposo que vostè dissabte vinent recorrerà a cites d'antropòlegs i a cites evangèliques. També podem citar Sant Pau, que en una de les seves cartes explica els fonaments de la vida consagrada com una alternativa al matrimoni, precisament,
sí,
no?
Sí, però jo no ho enfocaria tant. Bueno, també, exactament, però, per exemple, poso un cas, el del mateix a la pobresa, no? Val la pena llegir el discurs del Papa, l'exhortació del Papa, el missatge, millor dit, amb motiu de la Quaresma. Que sent ric es va fer pobre per enriquir-nos en la seva pobresa.
Aquesta imitació de Crist és la crida a la pobresa.
Enriquir-nos en la seva pobresa, clar, això és interessantíssim d'analitzar-ho, no? O, per exemple, estimar amb un cor indivís, que significaria, doncs, també l'al·lusió de Pau, el que significaria, per exemple, a la castellà viscuda en celibat, per exemple, no?
podríem seguir amb moltes coses, ja veu que el temps es queda curt, germà Lluís Serra, però ho hem de deixar. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres en aquest diàleg cap a la mitjanit avui, menys d'una setmana abans d'aquesta tercera jornada, del curs de la Unió de Religiosos de Catalunya. Proper dissabte a partir de 3:15 del matí als Salesians del carrer Rocafort. Suposo que la dinàmica és una intervenció de vostè i un col·loqui, també.
Sí, sí, hi ha el col·loqui, que la gent doncs pugui tenir les seves reaccions i tal, no? I una proposta sobretot estimulant a reflexió i, evidentment, tant antropològica com espiritual, no? I de l'espiritualitat evangèlica, lògicament.
Que vagi molt bé, Lluís Serra, secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya. Bona nit i bona setmana. Adéu-siau.
Bona nit.
A vosaltres, amics oients, us esperem en un nou diàleg cap a la mitjanit el proper dissabte a 11:45, després de les completes a Ràdio Estela. Adéu-siau.
Diàlegs cap a la mitjanit. Dissabtes i diumenges a 11:45 de la nit.